Dos minuts per sobre de tres quarts de dotze del matí, a punt d'acabar la segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa, i com cada 15 dies toca la secció Herèdites amb l'Helena Minués. Helena, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio.
Aquí repassem sempre el patrimoni santcugatenc en tots els aspectes que pugui englobar patrimoni, i avui em portes un tema que aquest matí de la Helena, quan l'he vist, m'ha encantat, eh?
Doncs sí, la veritat és que avui tenim tema estrella, Sergio, perquè vinc molt ben acompanyada, vinc acompanyada del Toni Bardàvio, que és un mestre de la didàctica, mestre entès en una paraula no teòrica, sinó sí, també pràctica. Llavors, crec que és una persona que ens pot aportar molts coneixements en quant a com transmetre d'una forma entusiasta els coneixements de la història, i no només els coneixements, sinó també els valors.
Exacte.
No em vull enrotllar molt perquè tenim molt contingut. Llavors passaré directament ja a presentar-lo. El Toni Bardàvio és diplomat a l'Escola de Mestres de Sant Cugat, de l'Autònoma. És llicenciat en Història i doctor amb una tesi sobre didàctica de l'arqueologia, la prehistòria i el patrimoni. Actualment és director del camp d'aprenentatge de la Noguera i professor associat al Departament de Didàctica de les Ciències Socials de l'UAB, durant classes de didàctica del medi social a educació infantil. A nivell de Sant Cugat, a més, va ser president del grup d'estudis locals durant un temps. Llavors, per què hem escollit avui el Toni Bardàvio com a convidat de l'Herèdites, perdoneu? Doncs perquè hem comentat ja moltes vegades que la història pot ser explicada d'una forma amena i divertida, però jo, en el meu cas, recordo tenir professors que no ho feien gaire bé, això, Sergio.
Ja
llavors,
passa això.
Tinc una mica de trauma en aquest sentit. I el Toni és la persona entusiasta de la història, és un mestre que sap transmetre aquest entusiasme i que ens explicarà, doncs, les claus per entendre com s'ho fa. Llavors, bon dia, Toni.
Hola,
que
bon
perdona
dia.
Encara no t'havia saludat.
Bon dia.
Mira, abans de començar, simplement explica'ns una miqueta què és això d'un camp d'aprenentatge, que és on tu treballes, en el teu cas concret, el camp d'aprenentatge de la Noguera.
Mireu, un camp d'aprenentatge, quan arriben els nens i les nenes de les escoles a fer activitats al nostre camp, sempre els diem que som una mena d'escola sense parets, on venen a aprendre d'una forma diferent a com ho fan habitualment a la classe. Una definició pels adults seria que som un espai patrimonial on es proposen activitats didàctiques que afavoreixen que l'alumnat construeixi el seu propi aprenentatge.
Molt bé, i això d'explicar la prehistòria als més petits, Toni, com es fa? Perquè ens queda una mica lluny de nosaltres, no, la prehistòria?
Sí, el camp d'aprenentatge de la Noguera té com a eix vertebrador del seu discurs didàctic l'arqueologia i la prehistòria, com un patrimoni comú i compartit. Amb els més petits tenim dos elements que afavoreixen la nostra feina i un altre que la dificulta. Ho afavoreix el fet de ser un moment de la història de la humanitat amb una forta motivació pels infants, eh? La recerca del tresor sota terra, com fan els arqueòlegs, animals fantàstics, com serien els mamuts, o una vida integrada fortament amb la natura, com era la prehistòrica. A més, els proposem activitats de descobriment guiat, el que podríem anomenar una investigació escolar, que els converteix en elements actius i essencials del seu propi aprenentatge. Ho complica la dificultat que tenen els nens i nenes de 3 a 7 anys per comprendre els temps no viscuts, i per tant que ells perceben, però que han passat de fa molt temps.
Clar.
És a dir, per situar i contextualitzar, no?, un temps de la història, però aquest fet precisament forma part del seu aprenentatge i de la seva formació com a persones.
Clar, que els queda lluny d'ells, però a la vegada també és un repte, no?, potenciar la imaginació i acostar-los. Llavors, a nivell general, quines creus que són les estratègies principals que utilitzeu en el camp d'aprenentatge per transmetre amor i passió per la història?
Mira, amb els més petits d'educació infantil, els més petitons, viure mons que ja no hi són tenen un encant de per ser innat. Tenen una capacitat immensa per posar-se a la pell d'un altre, allò que els didactes de la història anomenem empatia. Si a més utilitzem de forma permanent la comparació d'aquells moments pretèrits amb la vida dels humans sobre la Terra, amb la seva forma de vida actual, els donem eines per comprendre que no sempre hem viscut de la mateixa manera, i que per entendre el nostre món actual hem de conèixer la nostra història. El materialisme històric diria que per no caure en els mateixos errors que en el passat, és evident que cal donar sentit a la història que els nens i nenes estudiaran de forma reglada i obligada al llarg de tota la seva vida escolar obligatòria i convertir-ho en una disciplina d'estudi motivadora i suggerent.
És interessant, eh, Sergio, tota aquesta reflexió a l'entorn de com fer motivadora la història.
És fantàstic. De fet, és una cosa complicada, comentàvem al principi d'aquest espai, com de difícil a vegades situar-te amb un professor que no li posa aquesta passió, que no t'explica potser
sí.
com caldria, però realment amb aquest exemple de fer entendre, de comparar com estem ara i com s'estava fa milers d'anys,
és tot un repte.
Exacte, no? Però això ja és una motivació, que et digui, mira, doncs aquesta gent quan feia això sí. ho feia molt diferent de com ho fas tu. I això ja el nen es queda, sí. ostres, ja sí. li dona voltes, ni que sigui. Jo crec que això ja seria un punt.
Sí, i Toni, des del punt de vista d'educador, més ja a nivell subjectiu, què és allò que t'omple més a tu o amb el que et sents més realitzat en el teu dia a dia de treball al camp d'aprenentatge?
Bé, comprovar que les hipòtesis de sortida en què plantegem la nostra feina quotidiana té una resposta educativa que assoleix, de fet, de forma rellevant els objectius que ens marquem, no? És a dir, que funciona. Els nens i nenes, quan se'n van del camp d'aprenentatge, tenen sensació d'haver après d'una forma divertida i, per tant, clar. Entrem en allò de que aprendre no cal ser sempre avorrit, clar. I els mestres i les mestres que els acompanyen també tenen aquesta percepció.
Que xulo. I anant una miqueta més enllà, per què creus que és important per als nens i nenes d'avui en dia que ja de ben petits aprenguin a estimar la història?
Nosaltres creiem que si donen sentit al coneixement de la història, tendiran a estimar i a protegir de grans aquell patrimoni històric que es troba a la seva població. L'únic sentit que pot tenir conservar el patrimoni històric és quan aquest crea sentits de pertinença a les persones d'un indret determinat. Sentint-lo i fent-lo seu, i per tant considerant que paga la pena conservar-lo, invertir una part dels diners públics de la comunitat, doncs això ja és un plantejament de futur interessant.
Estem sensibilitzant, doncs, els nens, els adults del futur.
Exacte.
És que la història és el que deies, és patrimoni nostre i l'hem de cuidar com a tal.
Total, sí, sí. I ara ja el tema estrella, Sergio, que suposo que sempre surt en totes les tertúlies. Com estan afectant les retallades en el camp de l'educació, en aquest sentit, en els camps d'aprenentatge, que és el que tu treballes, Toni?
Bueno, suposo que com a la resta dels àmbits públics relacionats amb l'estat del benestar, no? Sanitat, educació, són dels dos més fortament tocats. Nosaltres hem hagut de posar, com tots els que ens dediquem a l'àmbit de lo públic, posar imaginació intentant no rebaixar els nivells d'exigència que ens plantejàvem els objectius anteriorment, malgrat comptar amb menys recursos humans. S'ha retallat personal docent, en el cas nostre, en un 25%, i evidentment també econòmics.
I això afecta la qualitat de les activitats?
A veure, és evident que això afecta en certa manera en el punt de que les energies que s'impliquen són moltes i que, per tant, hi ha un desgastament que, vulguis que no, té tendència a afectar.
Clar.
Jo penso que igualment les persones que ens dediquem a tots aquests àmbits públics posem de la nostra part per això minimitzar-ho, no? No per fer un joc al poder o aquells que ens obliguen a retallar, sinó per oferir un servei que creiem que nosaltres que és públic i que ha de ser de qualitat
perquè
sempre.
Perquè us ho creieu, exacte.
Exactament.
Aquí també és important la vocació dels professionals en aquest cas, perquè si la persona que està duent a terme la tasca no li agrada massa el que està fent i a sobre hi ha dificultats econòmiques, a vegades el resultat no és el millor. És important que la gent que ho fa
ho
doni tot.
Sí, exacte. I tant. En aquesta secció intentem fer una panoràmica general de tots els espais en què es pot treballar la difusió de la història d'una manera amena. Quin potencial creus que tenen aquelles institucions o aquests centres que treballen fora de l'aula i què poden aportar de nou a l'alumnat que no es trobi a l'escola o en un àmbit més formal?
L'educació, nosaltres creiem que ha de comptar sense cap mena de dubtes amb els espais naturals, culturals i històrics que es troben fora de les quatre parets que són l'escola, no? Convertint aquests espais en laboratoris d'aprenentatge real. Això, de fet, no és un invent d'ara. Ja ho deien insignes pedagogs del primer quart del segle XX, eh? Freinet, Montessori, De Croly i molts altres, i encara avui en dia aquest principi es troba vigent. Així doncs, tant el referent a l'educació formal, que seria l'escolar, com el no formal, visites familiars, visites d'esplais, etc., l'apropament del patrimoni als més petits, que es fa des de museus, parcs arqueològics, etc., és molt important, sense cap mena de dubte, per a la seva formació com a ciutadans i ciutadanes del futur.
Com canvia la cosa, eh? Quan de fer una explicació teòrica, que també que pot estar molt i molt bé, depèn com es faci òbviament, pot arribar moltíssim. A quan es va visitar, per exemple, un museu o qualsevol zona a l'aire lliure, canvia totalment. De fet, l'atenció del nan, no sé, almenys la percepció que tinc jo com a exalumne...
Sí, com ho recordes
molt,
tu.
Sí, canvia molt la cosa. Jo recordo estar a classe i era una rutina, en canvi, al trencar aquesta rutina... almenys, i destines molta més atenció, almenys és el record que jo tinc.
No, i nosaltres, jo amb l'Helena tenim una forta relació, perquè jo soc professor associat a l'Autònoma, porto a futures mestres que vegin què fan des del Museu de Sant Cugat, i realment el que perceben elles de tot el bo que fan i tot el que això proveeix d'aprenentatge als alumnes és increïble.
Gràcies, Toni, per la part que em toca.
Fantàstic, doncs, Helena, avui hem tingut aquí un expert en, sí, com explicar la història als més menuts, una cosa que no és gens fàcil, i amb aquesta tasca jo crec que hem d'estar tranquils.
Deixa'm, si us plau, Sergio, agrair-li al Toni haver vingut avui, perquè ell treballa al camp d'aprenentatge de la Noguera, que està a Lleida, i ha vingut expressament avui per acompanyar-nos. Doncs és un plaer tenir-lo amb
I
nosaltres.
Tant. Per mi ha estat, gràcies, un plaer també. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.